Al nostre programa d'astronomia avui volem parlar d'un nom propi, em sembla que ens haurem de posar drets. Parlem del senyor Newton. Qui ens en parlarà? Qui el coneix poder millor és en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic del Banyà. Pau, benvingut.
Moltes gràcies. No sóc qui coneix millor Newton i estic content de no ser-ho.
Sí? Perquè era algú molt complicat?
Difícil, difícil, sí.
A vegades ens arriben els mites, la part, no?, genial de personatges que han aportat molt a la història, però sempre hi ha una cara B, no?, amb aquestes coses.
A vegades la cara B és més notòria que la cara A. Newton, la cosa és que la seva cara A, que és els seus descobriments científics, són tan grossos que ha aconseguit que s'oblidi una cara B quasi...
Que també era grossa.
Enorme, enorme. Newton era un personatge. Uh-huh. Un personatge que era conegut per les seves manies, per la seva manera desdanyosa de tractar la gent del seu voltant, pel fet de ser insuportable.
Caram.
Bastant, sí.
Quina carta de presentació.
Els guionistes de Big Bang Theory,
sí,
es van basar en Isaac Newton per fer el personatge de Sheldon Cooper. I el van ensucrar.
Caram.
Sí. Newton és una persona que no cal... O sigui, cal recordar que és genial. És una persona que va desencallar molts problemes matemàtics i físics que hi havia a l'època. La gent el recorda per la gravetat.
Sí, sí, la poma.
La poma.
Que no sé si és cert o és un mite, perquè he llegit de tot.
Jo crec que això és una cosa que tant podria ser-ho com no ser-ho, però no canviaria el conjunt, no? Realment, Newton és molt més que la gravetat. La gran part de la seva feina va ser la que no va transcendir. Ell, per sobre de tot, era alquimista.
Mm-hmm.
I estava obsessionat amb trobar or en base a altres materials. Aquesta va ser la gran obsessió de la seva vida, l'alquímia, que naturalment no va donar fruit.
Cert.
Però, de refiló, el que passa amb Newton, hi ha tantes coses perquè és una persona que només es va dedicar a fer ciència. Va renunciar al fet de tenir una vida social, va renunciar al fet d'establir cercles d'influència que el portessin a perdre temps fent política. Veurem que ho va fer en petita mesura perquè tampoc li va fer falta gaire més. I es va dedicar a aportar la seva gran capacitat a la ciència. Jo no sé si ho va fer amb una vessant humana o amb una vessant personal o amb cap de les dues, simplement amb una vessant de mira, a mi se'm dona bé això, vaig a fer això, perquè és el que he de fer, sense voler fer bé ni sense voler fer bé personal ni col·lectiu, no? Però Newton va voler treballar sobre tot això. El primer breakthrough de Newton és una pandèmia.
Mira,
sí.
Ves tu.
Una pandèmia en la qual van tancar tothom a casa i a ell li va sentar genial. Era una persona que ja a casa havia tingut problemes familiars, fill de família desestructurada, on havia portat les coses molt per dintre, i sempre ja de petit havia tingut problemes de comunicació, i havia sigut capaç de generar un món intern molt desenvolupat. Hi ha gent que l'ha diagnosticat posteriorment amb autisme profund, però hi ha gent que ho refuta pel fet de que va ser capaç d'introduir tot un conjunt d'interaccions socials dintre del seu trastorn que no quadren del tot amb l'espectre autista, no? Llavors, és molt difícil diagnosticar algú que és mort des de fa molts anys.
I tant, i que no l'has conegut personalment, no? A través del que t'ha arribat.
Però bueno, això, mira, també a Mozart li diagnosticaven Tourette.
Cert, o sigui cert, que... cert. Però per tant, ens hem d'imaginar ja des de petit com algú bastant tancat en si mateix i allò amb les seves coses?
És una persona, exacta, amb les seves coses. I arriba aquest moment de pandèmia i ell es queda tancat a casa, però diu, vale, és l'oportunitat que tinc de treballar jo amb el que a mi m'interessa. Ell comença a voler estudiar un conjunt de principis naturals relacionats amb l'òptica, el primer. En aquest confinament, ell aconsegueix fer la primera dispersió allò de
de la llum.
Tenim al cap el logo de Pink Floyd del Dark Side of the Moon,
sí,
que és el vidre en forma, exacte, triangular, i l'arc iris que es forma amb l'arc de Sant Martí que es forma amb la llum blanca. Doncs això, comença a investigar això, comença a treballar en el desenvolupament d'un telescopi, un dels telescopis que és el newtonià, que a dia d'avui és un dels més extensos en l'ús amateur. Comença a treballar també amb lents, com funcionen les lents, per què les lents funcionen d'una determinada manera. Sense deixar-ho de banda, també recupera les lleis de Kepler i diu, anem a donar-li una volta, per què està passant això? Per què les lleis de Kepler es compleixen? Sense deixar-ho de banda, continua amb l'alquímia i sense deixar-ho de banda s'adona que tot el que intenta fer requereix unes matemàtiques que no existeixen. Té problemes de... Ostres, això varia i això també, però les matemàtiques que conec no em parlen de com estudiar les coses que varien d'una manera fàcil i sistemàtica. Què faig? Vale, doncs m'ho invento.
Les crearé.
I Newton pareix el càlcul diferencial i integral. El mal de cap de molts estudiants i la salvació de molts científics. Cal dir que Newton ho va fer a la vegada que ho feia Leibniz a Alemanya, i tot i que ell s'emporta el crèdit moltes vegades, cal dir que Leibniz era igualment genial de fer-ho pel seu costat. A més, hi havia pica entre els dos. Bueno,
aquelles coses que passen, eh?
Sí.
Després atribuir qui és el primer, això sempre costa.
Exacte. Newton, però, el va fer servir simplement per allò que volia desencallar. I en aquesta pandèmia, el que ens interessa avui és la gravitació.
Uh-huh.
Newton aconsegueix una llei que parla d'una força que existeix a la natura que afecta els cossos només per tenir massa. Pel fet de que hi ha matèria, dos cossos s'atrauen. Mai es repeleixen, sempre s'atrauen. Agafa aquesta llei que ell és capaç de desenvolupar i diu, vaig aplicar-la al model de Kepler i aconsegueix refinar-la perquè sigui útil. La llei de la gravitació universal. Això que sembla que ho he dit en dues frases,
sí,
és una de les sobrades històriques més grans de la història de la ciència. O sigui, és un home que tot solet, paper i boli, i el seu cervell, diu, vaig a solucionar un problema de milers d'anys d'antiguitat aquí.
Vinga,
sentadet.
En un moment, eh?
Exacte, sense necessitat de res més que la feina de Kepler.
Això i treu aquesta...
És...
Bé, clar...
Sensacional.
Una llei, diguéssim, que evidentment ha perdurat i ha servit per la resta de coses.
La gravitació universal ens ha portat a la Lluna.
Clar.
La gravitació universal ha portat la Venera a Venus i ha portat les sondes... que hi ha ara mateix a Mart.
I que és curiós, i a mi sempre em fascina, això, no? No existia i com algú ho crea, no? És a dir, sí, ara ho parlem i sí, hi ha coses que són com molt lògiques.
Mm.
Són lògiques, però aquell moment no eren així.
No ho eren.
I aleshores ell ho va crear, no?
Quin problema té la llei de la gravitació universal? Tenim una força que es trasllada pel buit i això és...
És difícil, no?
Peliagut. Per què? Com pot ser que una força es traslladi per buit? Què hi ha a distància? On està el fil?
Ja, que es tira, no?
Clar,
jo quan deixo anar una cosa, cau, però per què?
Vull dir, nosaltres pensem en això. Jo agafo una taula i faig força quan la toco, quan l'aixeco. Després, ja es coneixia en aquella època l'existència d'imants. I algun imant sí que pot fer una força a distància. Però ells diuen, bueno, és que es trasllada a través de l'aire, eh?
Clar, clar.
No és que es trasllada a través del no-res. No pot anar pel buit. Llavors, Newton relaxa el seu esperit amb l'existència d'un èter, una mena de substància etèria, com el seu nom indica,
que és la que vehicula,
que emplena aquest buit. Clar. I que vehicula la gravetat.
I d'aquesta manera...
Arrodoneix el seu raonament. El llibre més famós de Newton és el Principia Mathematica Naturalis, que és un llibre que ha estat reeditat i traduït i reimprès quasi tant com la Bíblia, si no més. No, més no crec, però
moltíssim.
I a través d'això ell es consagra com una figura a tenir en compte.
Ara és el que anava a preguntar, així com altres científics en un moment determinat, quan han fet teories, ha costat més o menys que encaixessin, en el cas de Newton va ser automàtic el reconeixement i l'èxit?
Tota gran sortida va associada a un esport internacional, que és l'enveja.
Uh-huh.
Llavors, com tracta l'individu amb aquest conjunt d'enveges és el que l'acaba portant un lloc a un altre. Newton surt, emet totes aquestes teories, i els primers que es diu que el van contactar van ser els francmaçons.
Uh-huh.
Una secta de coneixement raonable. tens una persona que és trencadora, busques exactament això, coneixement, superioritat, vés a saber. Doncs Newton entra dintre de la maçoneria. La maçoneria el col·loca socialment en una posició favorable per moure's més. I llavors ell ja estudiava a la universitat de... no sé si era Oxford o Cambridge, diria que és Cambridge. I la qüestió és que ell va accedir a la Royal Society. Quan ell va accedir a la Royal Society, el director de la Royal Society era Hooke. Hooke, alguns estudiants el recordaran per la llei de la molla, la llei de Hooke, que la força depèn de com d'estirada estigui la molla. Hi ha una constant que és pròpia de la molla. Aquest era Hooke. De Hooke no queden retrats, i després explicaré per què.
Ai, mare!
Hooke se'l descriu, perquè no ho sabem, se'l descriu com un home amb deformitats vàries, un home amb un caràcter difícil perquè era caparrut, era intransigent, era, bé, desagradable en molts aspectes. I Hooke topa amb la supèrbia i la indiferència de Newton.
Llavors, no li devia agradar gens, això, eh?
No, però Hooke era molt gran. I Newton encara era jove.
Mm.
La qüestió és que Hooke lluita tota la seva vida amb Newton, intentant treure-li prestigi, treure-li posició, treure-li una mica l'estatus que ell, a través dels seus mèrits propis i la francmaçoneria, aconsegueix.
Clar.
Però Hooke mor. I amb la mort de Hooke acaba la seva labor. Qui puja a dirigir la Royal Society?
Newton.
Newton. I Newton és molt més... premedita molt més les coses que Hooke, i Newton va mostrar ser molt més cruel. Què fa Newton? Esborra la presència de Hooke de la majoria... Bueno, tots els directors de la Royal Society tenen un retrat. Hooke no.
I ho va fer Newton?
Newton el va fer cremar.
Home,
sí.
Home.
Newton, a més, va eliminar tot un conjunt de publicacions de Hooke, a les que va anomenar redundants.
Perquè, les va.
O sigui, no hagués eliminat res que fos essencial o que, no, o que es perdés, perquè ell, evidentment, doncs, era per preservar el coneixement, però li va treure tots els mèrits que va poder. El va vilipendiar públicament.
I això quan ja no hi era, que no és molt lleig, a més.
Sí, però, clar, per ell era una venjança personal.
Sí.
A més, era una persona que al cap de la Royal Society, la Royal Society va créixer en prestigi, però va reduir en relacions personals.
Clar.
Va ser molt difícil tractar amb Newton i va ser molt difícil intentar fer Newton canviar de parer, entrar en raó. Newton va suposar un foc a dintre de la Royal Society. La qüestió és que ell acaba passant tota la seva vida fent més aportacions al món de la ciència, seguint obsessionat amb l'alquímia fins al moment de la seva mort, i mor com una persona que ha dedicat tota la seva vida a la ciència i res més. Res més vol dir que el seu diari personal indica que era quasi cèlibe. Que ell no tenia vots, però quasi. Intentava tenir el menor contacte possible amb dones. Intentava tenir el menor contacte possible amb persones exteriors al món de la ciència. Intentava sortir de casa el menor possible quan no era necessari. Anava només de la feina a casa i de casa a la feina. Dormia les hores justes per poder aprofitar la resta. Una persona obsessiva. Una persona que... gris. Un personatge que, tot i que és genial per el que ha portat...
Sí, i tant. Però a nivell
gris.
Humà, és a dir, a nivell, no?, aquesta altra part, si sortia de la part cognitiva, que podia ser, evidentment, era un geni,
sí.
Hi havia tota una altra part, moltes mancances.
Però, clar, què ens deixa Newton? Ara oblidant el personatge. Aquesta llei de la gravitació universal de la que parlàvem, això sí que és útil. Perquè aquesta llei el que ens diu és que els objectes, com més lluny estan, menys s'atrauen, però com més massius són, més s'atrauen. Això és la força de la gravetat. Aquesta força de la gravetat ens explica moltíssimes coses. Ens explica per què ens quedem enganxats al Terra i no sortim volant per l'espai.
Uh-huh.
Ens explica per què els planetes estan lligats al Sol i per què les llunes estan
Exacte.
Lligades als planetes. Ens desbloqueja molt més del que caldria esperar. I a més és una llei que, amb el nou formalisme de Newton, amb aquest nou càlcul que ell ha sigut capaç d'inventar, té possibilitats infinites i dona possibilitats a altres lleis ja inventades que no comptaven amb aquestes eines. Newton desencalla la ciència i fa que comenci l'època daurada. Quan Newton arriba, la ciència reneix. O sigui, el renaixement, Galileu, ens dona el principi de la ciència moderna. I Newton fa un segon renaixement donant-nos el principi de la ciència contemporània, el càlcul diferencial integral, tot això que ens permet treballar més enllà de la intuïció, que al final és el que ha fet la ciència.
Certament.
Hem avançat
més
enllà.
Hem passat d'aquella cosa que vèiem i que més o menys fèiem o intuïem a poder-ho constatar d'alguna manera.
Clar,
no?
Perquè la intuïció aquesta ens limita. Newton diu, no cal, no la necessiteu. Necessiteu això, necessiteu aquest càlcul i a partir d'aquí podeu transcendir i podeu anar a buscar què hi ha més enllà. Einstein deia una frase que a mi m'agrada molt, que és arribat on he arribat perquè camino espatlles de gegants. Doncs clar. Newton és un d'aquests gegants. Galileu n'és un altre, Kepler n'és un altre, i en el seu dia Eratòstenes, doncs segurament també en va ser un. Tots ells són coneixement que en comptes de destrossar-ne un per ficar-ne un altre, es va acumulant. Tota teoria que sigui nova acaba millorant l'anterior, però que l'anterior hi fos vol dir que tan desencaminada no anava.
Certament, no? És el que dèiem.
Doncs aquí està.
Clar, ells van viure tant... Ara parlaves, no?, de Copèrnic, que és igual, Galileu, no?, Newton. Mm. Van viure en unes èpoques en les que realment van fer salts de gegant del que hi havia, no? Van ser personatges que, tot i que passa amb la humanitat, t'ho comentaves bé, hi havia també Leibniz que també estava fent el mateix, però en un altre punt geogràfic, això ha passat, no?, a nivell de la humanitat. Aquests grans salts n'hem tingut últimament a nivell científic? Pau, hi ha personatges, o hi han hagut, parlo de més recentment a la història o actualment, no? Ara tenim molta informació, sembla que coneixem tot el món, com aquell qui diu.
Jo crec que ara el problema que tenim és diferent. Si et mires el timeline històric del que hem anat parlant, els salts a vegades són 80 anys, 100 anys, 300 anys.
Sí.
Avui dia 20 anys és una eternitat, i 10 també. I a la que estem 2 o 3 anys sense que hi hagi
una cosa nova.
Ai, però sí, n'hem tingut. Hem tingut un salt a les tecnologies quàntiques molt important. Tenim mòbils a la butxaca, no ho oblidem. Això és prou transcendent en si mateix. Passa que ho hem normalitzat tant que li hem tret tota la importància. Portem un ordinador a la butxaca infinitament més potent que els ordinadors que ocupaven sales fa 60 anys. Això és impressionant. Vam tenir la sort de gaudir a Einstein. Vam tenir la sort de gaudir a Maxwell, Gauss, Hawking... Tenim ara mateix altres científics que estan treballant en molts camps i que en un futur també sentirem el seu nom. Avancem en tants camps que li traiem importància al fet d'avançar.
Clar.
Llavors, ara és més un tema de perspectiva que no de grans salts. Grans salts, els que vulguis. Hem descobert planetes fora del sistema solar.
Sí, sí, sí.
Hem descobert altres galàxies, estrelles en altres galàxies.
Forats negres que ens preocupen molt, que ja en parlarem.
Que els hem fotografiat.
Certament.
I tot. Certament. Sí. Hem tingut molts salts, més dels que podem comptar, i aquest és el problema, que no els hi donem la importància que tenen perquè ens avassallen. Mira, hem fet tot això, dius, bueno, doncs serà lo normal.
Certament.
Ara agafa tota, tu agafes qualsevol, per mínim que sigui, d'aquests petits descobriments, agafes, te'n vas a una màquina del temps, agafes a Einstein o a Newton de la maneta, els asseus i dius, mira, hem fet això.
Clar, clar.
Et queden la boca completament...
Oberta.
La mandíbula desencaixada i els tindràs 3 hores en xoc abans de poder-los començar a explicar què és el que has fet, no?
Mm-hmm.
O sigui que sí, n'hem fet moltíssims de salts d'aquests.
Doncs mira, parlant d'Einstein, en parlarem en els propers episodis, perquè és un personatge que se'n mereix més d'un.
Més d'un, sí, i tant, i tant.
Que sí, i per tant, a partir del qual... no era com Newton, no?, en aquest sentit, personal?
Mm.
O també tenia un punt...
Tots els grans genis tenen alguna
cosa. Sí.
Però Einstein... Jo no puc ser objectiu, veureu el títol del programa, evidentment.
Te l'estimes molt,
És un personatge que pel que he anat llegint i pel que he anat aprenent d'ell, sempre li ha tingut una afinitat especial a la seva manera de pensar. Això no el fa sant, ni molt menys. Però bé, és una persona que va ser molt diferent de Newton.
Mm-hmm.
Va cremar ponts, però també en va construir. I... la seva genialitat moltes vegades no passava per la supèrbia, sinó per altres qualitats que discutirem, no? I la figura d'Einstein per mi és molt més reconfortant que la figura de Newton,
de Newton
com a referent ideològic.
Mm-hmm. Doncs en parlarem en propers programes. Pau Bosch, moltíssimes gràcies.
Bon dia.